Terra de Mar. Reportatges, entrevistes i converses al voltant del mar.
Doncs un divendres més els aires mariners envaeixen aquest espai del locutori número 1 de Ràdio Palamós. Tenim ja en Jordi Salvador amb nosaltres. Hola Jordi, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
M'estàs dient que avui sortirem a navegar?
Avui sortirem, o sigui, estem al mes de juny, ja hem estrenat aquest mes de juny.
Mira
ja,
que jo
ja
em marejo, eh?
Bé, home, però ja una biodramina ja te la donaré abans de sortir.
Farem una navegació virtual, no?
Virtual, sí. Abans en deien radiofònica, ara en direm virtual d'això.
Molt bé, en tot cas segur que tindrem un bon guia per aquesta navegació que és el nostre convidat d'avui, que és en Joan Rovira. Què tal, Joan? Benvingut.
Molt bé.
Jordi, presenta't en Joan.
En Joan Rovira ha estat professor de secundària tota la seva vida. La vocació docent li ve d'herència familiar, però avui és al Terra de Mar en qualitat de mariner, sovint acompanyat des de la barca mitjana Rafael a persones que participen en aquesta activitat nàutica organitzada al Museu de la Pesca, portant a terme una tasca per molts transparent de difusió de la nostra cultura marítima.
Vols dir que ens podrà explicar allò fil per randa a cada lloc pel qual passem?
Home, d'això es tracta. Mira, la Costa Brava, entre el Cap Gros i les Illes Formigues, és un espai litoral diferent. Una quinzena d'anys endarrere, els palamosins i palamosines decidiren en una consulta popular la protecció de l'espai de Castell. Amb aquesta mesura, la línia de la costa ha estat capaç de conservar un aspecte gairebé salvatge. Aquest, que és potser un dels atractius més importants de Palamós, és alhora un dels més desconeguts. Des de fa anys, la barca de mitjana Rafael, durant la temporada estival, està fent un recorregut marítim que descobreix, per les persones que hi participen, no tan sols la navegació tradicional, com ja n'hem parlat en aquest programa, sinó un litoral ple d'història, llegendes i coneixement. Joan, llarguem amarres, sobrepassem la bocana del port de Palamós, nyac, 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 hissem les veles i de cop, com aquell que diu, pam, ja som davant de Cala Margarida. Què ens expliques als mariners ocasionals que et demanen sobre aquest indret?
Bé, salutacions a tothom.
I que tinguem una bona cingladura.
Cala Margarida. Cala Margarida és un lloc molt interessant, és un lloc curiós, perquè és una d'aquestes cales petites que havia començat sent simplement una línia de casetes arran de mar, últimament s'ha urbanitzat força, però encara conserva aquest encant de cala petita. El que cal fer esment, de dues maneres, és que el nom, la toponímia, ha canviat una mica. Actualment l'anomenem Cala Margarida, però de fet els puristes et dirien que és a sota Cala Margarida.
Caram.
Sí, o a sota Margarida.
Sota Margarida. És difícil de posar això, en els
sí,
plànols.
Sí, esclar. Jo suposo que el nom llarg s'ha abreujat molt i s'ha convertit en el que s'anomena avui Cala Margarida, però ja et dic que... I fins i tot jo me'n recordo que quan era petit dèiem a sota Cala Margarida, perquè es veu que allà hi havia una casa de pagès que era casa de la Margarida, o sigui, Cala Margarida, i la platja d'allà sota era a sota Cala Margarida.
Caram, quin honor, no?
Això sempre ho comentem en l'espai Coses de Palamós amb en Pere Trijueque, que cap nom es posa per casualitat, que tot sí, té
no,
la seva explicació.
No, és cert. Tinc entès, a més, que allà s'hi feien les quarantenes,
anys. Diuen que allà s'hi feien les quarantenes. O sigui, quan arribava un vaixell a Palamós, que hi havia símptomes de malaltia, es veu que es portava allà i doncs, els metges diagnosticaven si es havia de quedar allà una temporada o els dies que s'hi havia de quedar. De totes maneres, jo no ho poso en dubte, però de totes maneres em sembla una mica estrany perquè és una cala molt oberta.
Molt obert a mar.
Molt obert. Molt obert mar, i amb una mica de vent de llevant i de xaloc, doncs no s'hi podia estar massa temps una barca allà.
Bé.
Ara, de totes maneres,
sí, sí.
És possible.
És possible, és molt possible. Bé, anem a poc a poc, perquè fa bon dia, el ventet és maco. Tenim un migjorn que ens arriba per l'aleta de popa i ens fa passar a prop de Cap Gros i en una magnífica maniobra del patró canviem de bordo per entrar cap a la fosca. A poc a poc, no es belluga gaire la cosa, anem molt tranquils. Què trobem? Cap Gros, la fosca, el
Cap
torrent...
Gros, Cap Gros és un element de la costa molt sobresortint. Josep Pla diu que té un perfil paquidèrmic. Evidentment, quan veus aquella mola de prop, doncs fa semblar una mica amb l'esquena d'un elefant.
Sí, senyor.
És un lloc una mica solitari, una mica inhòspit, una mica sec. A més dels pins hi ha les atzavares. Aquí de les atzavares en diem pitrasses, també.
Pitrasses. Maco, el nom.
El nom d'atzavara és molt maco, però aquí més aviat l'anomenem pitrasses, aquesta espècie de cactus que neix en llocs molt secs. Quan els pins blancs gairebé ja no hi poden arrelar, doncs després la costa, l'element típic i característic és aquesta atzavara. I després, una vegada passes la punta de Cap Gros, ja veus la platja de la Fosca. La platja de la Fosca, des de mar, és clar, és un panorama bonic. De veritat, és bonic.
La roca allà al mig, amb la roca fosca allà al mig.
La platja encara conserva força de l'encant primigeni, o sigui, tot i que s'ha construït molt, doncs la línia de mar encara ha conservat força un aspecte força equilibrat.
Ens hem d'imaginar que el que hi ha per sobre els primers pins no hi és, no?
Exactament.
Bonica imaginació.
Exactament. No, de fet, almenys allà la primera línia de mar no s'ha construït molt en alçada.
No s'ha construït tant.
Per això ho comentava.
Hi ha algun edifici d'aquests que fa mal als ulls, naturalment.
Sí, però hi ha també algun que fa molt bé els ulls.
Molt bé els ulls.
I ens hem deixat un petit entrant que té el mar allà, que és una petita
sí,
meravella, molt desconegut.
El rec de Fanals,
potser. El rec de Fanals, sí senyor.
Sí, hi ha dues espècies de grutes en allà, o esquerdes, o recs. Una és la cova de l'aigua, i l'altra és el rec de Fanals. És curiós que, tot i ser el rec de Fanals a dos passos de Cala Margarida i de la Fosca, és una cosa poc visitada.
Molt poc.
Fins i tot parles d'aquest rec a la gent i no sap situar-lo gairebé. I tot això, i esclar, és un lloc que té un encant especial.
Segurament perquè té una entrada molt difícil amb un escull perillós per segons quin tipus de vaixell.
Sí.
Bé, el vent ha amainat una mica i anem molt lentament. Posem proa a llevant, passem per davant del castell de Sant Esteve. Un dels elements històrics potser més importants de tota la Singladura.
O del que en queda.
Importantíssim. De fet, el castell de Sant Esteve és l'origen de Palamós. Quan es parla de l'origen de Palamós, es parla del castell de Sant Esteve. En una època, perquè aquí, és clar, la història té coses curioses. El rei Pere el Gran, a finals del segle XIII, va buscar un lloc per un port de mar. Perquè, encara que sembli estrany, es havia inutilitzat el port de Torroella, perquè Torroella fins llavors havia estat port de mar.
D'acord.
L'aigua arribava fins a Torroella, i fins i tot arribaven els vaixells. El que passa que després les avingudes del riu, com que varen desviar el riu Ter, el port va estar assegat ràpidament, i després el rei va pensar en un altre lloc per bastir un port, i va pensar en la badia de Palamós, que té unes característiques naturals extraordinàries. Però era l'època en què els reis no tenien una jurisdicció directa sobre la costa. De fet, la costa estava dominada pels senyors feudals. I, de fet, el que va fer el rei va ser comprar el castell de Sant Esteve amb un vassall del bisbe de Girona.
Ah, caram.
Amb en Dalmau de Palol. I d'aquesta manera, comprant el castell, va obtenir la jurisdicció sobre tota la badia de Palamós.
Molt bé.
I així tenim que en l'any 1277 doncs ja va estar comprat el castell i ja va de posar mans a l'obra, fil a l'agulla, per començar de fer el port de Palamós.
O sigui que els palamosins són palamosins perquè es va negar el port de Torroella.
Exactament, encara que sembli estrany.
Quines coses aprenem cada dia en aquest programa. En perícia del patró, evitem l'escull del trencatimons.
Sí.
Molt important, aquest.
Un nom molt...
I molt adient,
molt
per cert.
Posat, eh?
I canviant de nou el bordo, posem rumb a Cala Salguer.
Sí, sí.
Potser un dels darrers reductes, com a l'Astèrix, com un dels darrers reductes d'un passat que ja comença a ser una mica llunyà, no?
I tant, sí, sí. De fet, que Salguer, encara que l'aspecte no hagi canviat gaire, ha canviat amb l'aspecte de que els dipòsits d'algues de Posidònia ja no són com abans, naturalment. Jo suposo que les praderies de Posidònia han anat molt de baixa, i aquest nom que se li va donar a Salguer, perquè cada vegada que hi havia un temporal de llevant quedava la platja plena d'algues, de fet de Posidònies, doncs ara ja no passa tant, això. Tot i això, Salguer, naturalment, té l'encant que tenia abans, quatre casetes petites. Moltes vegades la gent pregunta si són cases de pescadors.
Sí, és veritat.
Nosaltres els diem...
De fet, són barraques. Eren barraques.
Sí, eren barraques, eren però barraques. Més que de pescadors, de gent aficionada a la pesca. Perquè, esclar, el pescador, si pot, fa la casa en el port. Llavors passava que hi havia molta gent de Palamós, o botiguers, o gent que treballava a la indústria del suro, molt aficionats a la pesca, i allà els anava molt bé per tenir els ormejos de pesca, per tenir la barca allà davant, i naturalment per anar-hi passar els dissabtes i els diumenges i fer una mica de xefla i fer una mica de...
Que encara se'ls trobaran, eh? Perquè hi ha moltíssima gent els caps de setmana allà.
Això ha quedat, això ha quedat. Sí. Aquests costums, aquests costums no es perden.
Això de l'arròs no es perd, eh?
No.
Per babord, resseguim la banda de sorra blanca de Platja Castell. I en un cap del mateix nom hi trobem un poblat ibèric i una cala amb una petita cova. Oi que sí?
Sí.
Molt interessant. Un racó també d'aquests... bé, que s'ha de saber on és, perquè si no passes de llarg realment...
No, i és el que diem, que aquest tros de costa té una quantitat concentrada d'història i de tot, que és extraordinari. De fet, és el poblat ibèric. El nom del poblat ibèric és el poblat ibèric de Sa Cobertera, perquè la muntanyeta aquella és Sa Cobertera. Aquest poblat ibèric és molt curiós, molt interessant, té totes les característiques d'un poblat ibèric, està situat en un lloc fàcil de fortificar, té les muralles, té les cases petites, té les seves sitges i cisternes. El que és curiós és que quan varen començar a excavar-ho, que varen començar als anys 40, o abans dels anys 40, el que era antic cuidador del Museu de Palamós en Barcelona Bou, i després el famós catedràtic de prehistòria de Catalunya, en Lluís Pericot, es veu que al començament hi havia tants elements grecs que fins i tot varen pensar que era un poblat grec.
Ah, caram.
Pues clar, després varen veure que aquesta gran quantitat d'elements grecs, ceràmica, monedes, venia del contacte que tenien amb Empúries. Esclar, la cultura grega està molt influenciada per la cultura ibèrica està molt influenciada per els colonitzadors grecs, més tard per els cartaginesos i finalment pels romans. Ara és un lloc interessantíssim perquè la vista d'allà és fantàstica i a més el paisatge hi acompanya moltíssim.
Evidentment, i aquella cala, aquella justa sota la cala de la Foradada, que precisament és una cala que només té accés realment per mar, que realment té accés per mar. Avui dia, amb el tema dels caiacs, és com una mica més fàcil de fer-ho, però realment fins ara era una cosa com molt privilegiada d'anar-hi.
Veritablement recòndita, eh?
Com que ens comença a venir l'hora de dinar, posarem un rumb directe cap a les Illes Formigues, no? Unes aigües que han viscut un dels moments possiblement més importants de la història de Catalunya i possiblement dels més desconeguts.
I tant, sí. De fet, és un fet importantíssim per la història de Catalunya, perquè de fet la batalla naval de les Formigues va decidir una guerra. Va decidir la guerra, que a més no era una guerra qualsevol, era una veritable croada del papa... De Gènova i de França contra el rei Pere el Gran.
Sí, senyor.
Políticament el papa va intervenir, va excomulgant el rei i els francesos van envair Catalunya, l'exèrcit francès, i a la vegada la flota aliada dels venecians, dels genovesos i dels pisans i dels francesos, doncs anaven baixant la costa i dominaven les costes d'aquí fins que en Roger de Llúria va plegar l'estol amb les naus que venien de Sicília, va fer front als francesos, a la flota aliada, va obtenir la victòria i d'aquesta manera es va decidir la guerra.
Sí, és curiós.
O sigui, és un fet importantíssim. Jo el comparo amb el fet dels anglesos quan es van enfrontar a l'armada de Felip II en el canal.
Sí, sí. És molt semblant. De fet, la importància és la mateixa. No?
O sigui, és una cosa molt, molt semblant.
Jo tinc els meus dubtes de que moltes persones que a vegades des del camí de rondes miren les formigues i serien capaces d'imaginar-se doncs, tota aquesta zona, tot aquest pla d'aigua ple de galeres.
Ple de galeres.
No? Sí, i de gent allà
tirant
de rem.
I una batalla molt cruenta.
I molt cruenta i molt dura.
Molt cruenta,
i on
molt
millor
dura.
No explicar masses detalls, perquè no, precisament no els catalans no vam quedar
no,
com a massa persones, oi?
No érem la gent, diguéssim, benèvola i políticament correcta que estem demostrant ara.
En tot cas, ara les formigues són objecte d'una guerra incruenta, una guerra entre cometes, que és per saber de qui són, no?
Sí, m'agrada, ja estan, ja els tenim tallats pel mig, no?, en aquests moments.
Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs ha anat bé, eh? No m'he pres aquella
no
pastilleta que m'has dit,
no
m'he marejat
gens
i ho he vist tot perfectament a través de les explicacions d'en Joan.
Hem de tornar, eh?, encara.
Sí.
Hem de tornar, i ara tenen el garbí de cara, eh? O sigui, tu mateix.
A veure, si potser que em desembarqueu i tornaré a peu, jo.
Quan a la polèmica de les formigues, no sé com ha acabat l'assumpte, no, però penso que hi ha una decisió una mica salomònica, no?
Una responsabilitat compartida sobre aquest territori. Molt bé, doncs parlant d'embarcacions i parlant de mareig i aquestes coses, penso que això va bastant relacionat amb el tema musical que el nostre convidat ha triat avui per cloure aquesta entrevista. És una peça, és una habanera, que es diu...
Sí, una mena d'habanera, una habanera així una mica més airosa, saps?
Sí, que es diu La Xalana.
La Xalana, evidentment.
Per què t'agrada, Joan, La Xalana?
Mira, La Xalana m'agrada perquè té una mica de... És una mica agafat amb sentit de l'humor. De vegades la gent li fa molta il·lusió en mar, saps? Ah, irem en mar, ens ho passarem molt bé, però de vegades, és clar, el mar és un element que de vegades és com una caixa tancada. Els dies aquests que t'esperes que surtin tan bé no surten tan bé. Hi ha algun element que ho distorsiona. I això explica la història d'un que amb molta afició va pescar i la cosa no li surt massa bé.
Doncs ara ho sabrem. Escoltarem La Xalana en les veus del grup Barca de Mitjana. Joan Rovira, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Quan canten les orenetes que trenca el vel de matí, quan el sol tot just desperta, amb els amics fem camí. La barqueta per allà, tot a punt per anar a pescar. El volantí s'agalleta i la cuca per escar. Com belluga, la xalana no s'atura, no està quieta, si no fos la tramuntana i el vaivé de la barqueta. Quina angoixa que m'espera, amb aquella suor freda, marejat, sacsejat i avorrit, amb lo bé que podria estar al llit.
És l'hora de Terra de Mar. Cada divendres, després del temps d'esport, la trobada marinera amb la tradició, amb Jordi Salvador. La col·laboració de l'associació La Mar d'Amics i la participació del Museu de la Pesca de Palamós.
Jordi, continuem amb les paraules de mar. Hem de recordar una altra vegada que com hem d'anomenar cada banda del vaixell.
És que és important perquè a vegades quan anem a un vaixell hem de saber on està, doncs això, la proa, la popa, etc, etc. Portem ja 32 microespais de paraules de mar. Per tant, jo crec que qui més qui menys que ens ha seguit, o molta gent que ja ho sabia, ja té molt clar on està la proa, on està la popa, on està babor i on està estribor.
No hi ha excusa per dir dreta i esquerra.
Ja no hi ha excusa. I si ho recordem sobre una rosa dels vents, que tothom sap el que és, veuríem que si el nord és la part del davant del vaixell, és a dir, la proa, el sud serà la popa, l'oest serà babord i a l'est estribord. Però com a la rosa dels vents hi tenim posicions intermèdies, així, al nord-est seria la amura d'estribord, al sud-est seria l'aleta d'estribord, al nord-oest seria la mura de babord i al sud-oest la aleta de babord. Per tant, hem introduït dues paraules noves, les amures i les aletes. Els amants de la vela saben que és impossible navegar aproats al vent, és a dir, amb el vent per la proa. Però podem navegar per les amures amb vent de senyida, pels costats de babord i d'estribord amb el vent de través, o bé per les aletes o per la popa amb vents portants.
M'ha quedat claríssim. Per cert, tenim agenda d'activitats o potser haurem d'anar de compres?
Em penso que anirem de compres aquest cap de setmana perquè, tot i no ser una activitat nàutica, sembla que està previst que demà dissabte hi haurà una invasió de pirates pels carrers de Palamós en el marc de la fira comercial Terra de Pirates, que organitza la FECOTUR, si no recordo malament.
Correctament. Doncs allà estarem. Jordi Salvador, moltíssimes gràcies. Fins la setmana entrant. Que vagi bé.
Bon vent i salut.
Terra de Mar, disponible a la carta al web radiopalamós.cat. Entra a la Font Història i trobaràs tots els espais emesos.